a les 11 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. Informatiu migdia. Faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les dues, ens fixam en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia. Amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio. El dia. Amb Marta Grau.
Són les 10 i 5 minuts. Repassam en aquests moments la previsió del temps per aquest divendres i seguim molt pendents d'Eivissa i de Formentera, ja que se troben aquest dijous en avís groc per vent, també per fenòmens costaners, segons les darreres prediccions de l'Agència Estatal de Meteorologia. Joan.
Seguim, per tant, com dèiem, pendents, sobretot d'aquest vent que es pot notar avui. Mentrestant, vos explicam la previsió d'avui, ja que s'esperen temperatures mínimes per aquest vespre, que també aniran tirant cap a baixes a la zona sud de l'illa Mallorca. De fet, venim d'un vespre que s'han arribat entre els 3 i els 4 graus. Tenim, per tant, inestabilitat en general a causa d'aquest front atlàntic i normalitat la que ens espera de cara a aquest cap de setmana. Avui tindran sol al matí, quan ja s'està notant, i al cap vespre, en canvi, arribarà molt més núvol i possibilitats de pluja seran locals, però podran descarregar en certa intensitat. Per tant, atenció amb aquesta possibilitat de pluges. Tindrem un vent de ponent de moderat a fort i fort a maró a la costa exposada, fins i tot àrees de possible maregassa. La temperatura es mantindrà sense canvis, amb màximes d'entre els 13 i els 17 graus.
Pendents del temps i, sobretot, d'aquesta alerta de cara a les pitiuses. Veiem les imatges en directe de les càmeres de les beauties per poder conèixer el temps en aquest moment. A Cala Torrat, Menorca, llueix el sol, la presència dels núvols és aïllada i la mà, de moment, en aquestes hores, continua jugant en calma.
Així és, repassam encara més imatges en directe que explicant també el Rodient de Vieta Ràdio des de Randa, des de Mallorca. Sí que veiem una diferència molt clara entre aquesta primera línia fina que cap del núvols, una primera capa de núvols, però en aquest cas no són densos i sobretot el cel molt clar i molt blau, de fet diverses tonalitats de blau que poden gaudir ara en directe des de Randa, que anuncien el que dèiem sol, sí, ara que es confirma durant aquest matí, però atenció perquè el panorama pot canviar a partir del cap vespre amb possibilitat de pluges locals.
Avui, recordem, ens visita el nostre amo del temps, que sempre ens agrada saber quin temps farà de cara al cap de setmana, que, per cert, vos vull donar el manco 5 cèntims. Pujaran les temperatures, tindrem un cap de setmana on notarem aquesta pujada. Aquests dies es verà que han estat un tant freds i de cara al cap de setmana es verà que, si el temps acompanya, podrem gaudir d'una temperatura molt més bona de dur. Són les 10 i 7 minuts. Plantegem ara una qüestió que probablement vosaltres vos heu adonat, o qui sap si també preneu vosaltres mateixos vitamina D. Sí, avui posam aquest suplement vitamínic en el punt de mira, ja que en els darrers anys ha guanyat moltíssima popularitat, cada vegada es venen més suplements d'aquest producte, però, clar, hem de saber quina funció aporta el nostre cos i, sobretot, Joan, com l'hem d'aprofitar, si l'hem de prendre, si no. Hi ha tantes analístiques amb un asterisc on posa vitamina D, inclosa la meva, per cert, o sigui que estiré molt atenta per saber què és el que he de fer exactament.
Hem d'estar atents perquè cada vegada estan més envoltats, ho hem de dir, de vitamina D, d'aquests suplements. Cada vegada es venen més suplement d'aquest producte, tant amb recepta com sense. Atenció també amb aquesta diferència. Però avui volen saber si aquesta preocupació generalitzada sobre aquesta vitamina està justificada. Per a parlar-ne, saludam a José Manuel Valverde, que és metge de família. José Manuel, què tal? Benvingut.
Hola, què hi?
Anem pel principi, és a dir, aquesta preocupació generalitzada per la vitamina D, una preocupació que dèiem que té la població sana, creus que està justificada o està una mica sobredimensionada?
No. Está muy sobredimensionada y la verdad es que se ha generado una alarma, o se le ha dado una importancia que realmente no tiene. La vitamina D, en inicio, es una vitamina que es necesaria para muchos procesos, no solamente por tema esquelético. Inicialmente se relacionó la vitamina D con el raquitismo, también es necesaria en la osteoporosis, hay alguna serie de elementos de protección de la vitamina D, pero el problema está en que primero, no hay ninguna indicación, no hay ninguna guía clínica que exija que se mire la vitamina D en población general sin alguna patología concreta, una. Y dos, los niveles que tenemos aquí, o que consideramos normales, el establecer esos niveles se ha hecho de una manera un poco arbitraria, porque muchos de los estudios que hay acerca de esos niveles están mal planteados, tienen limitaciones importantes de diseño, y también, mira, hay una cosa que es muy importante el dejar clara, y es que consideramos que una persona por debajo de 30 nanogramos por mililitro tiene un déficit, pero es que el 87% de la población general está por debajo de esa cifra. O sea, no puede ser que sea normal cuando prácticamente más de tres cuartas partes de la población están por debajo de esos niveles. Un 37% anda por debajo de menos de 20, incluso hay un 7% de población sin patologías asociadas o sin ningún tipo de problema que está por debajo de 10. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es reconsiderar, es decir, volver a hacer estudios, y de hecho hay mucha gente que con menos de 20 no trata. Nos quitamos el límite de 30 y bajamos un poquito la historia.
A mi, José Manuel, perquè ara tot d'una incorporarem la nutricionista Eva de la Flor per parlar d'aliments, però abans jo te volia demanar si ha passat un poc amb la vitamina D, que ara hi ha una moda, un boom, tothom parla de vitamina D, com amb el colesterol, perquè jo record que varen davallar els nivells i de sobte tothom tenia colesterol. Això ha anat canviant en el temps? És per això que, qui sap, si els laboratoris d'analítiques han variat aquest índex i per això tots anem malament de vitamina?
Sí, con el tema del colesterol o con el tema de la tensión, es verdad que, por ejemplo, tú eres hipertenso, quiero decir, en Europa con 140-90 estás en el límite, y si estás al otro lado del mar, en Estados Unidos, eres hipertenso con esas cifras. Quiero decir, cada sociedad y cada organismo y cada tal, pues a veces se saca unas cifras que no corresponden o que no serían muy realistas. El problema de la vitamina D es que se ha sobredimensionado muchísimo, una. Dos, que se está pidiendo analíticas, a gente que realmente no se les tendría que alertar sobre un problema que no existe. Y otro problema más gordo es que hay gente que se está tratando sin ningún tipo de control médico. Quiere decir que está tomando suplementos de estos que venden en los herbolarios o en las parafarmacias, y que ya ha habido algunos casos de intoxicaciones porque estaban mal formulados y tenían mil veces más vitamina D de la precisa, y entonces había intoxicaciones por vitamina D. O sea, hay varias cosas a tener en cuenta. Primero, no hace falta mirarla a todo el mundo. Segundo, las cifras que consideramos la raya de la normalidad habría que bajarlas porque probablemente no son realistas. Y tercero, nunca debes de tomar una vitamina sin control médico, y desde luego no tiene el mismo valor un medicamento de una farmacia, de un laboratorio serio, bien hecho, que cualquier otra cosa, ¿no?
José Manuel, a partir d'aquestes reflexions que ens aportes, també volen fer una anàlisi a nivell nutricional. Per això introduïm en aquesta conversa a la nutricionista Eva de la Flor perquè també ens aporti la seva visió sobre el que dèiem, aquest boom de suplement de vitamina D. Eva, què tal? Bon dia, com estàs?
Hola, bon dia, va bé.
D'entrada, si anem a la nostra alimentació, poden dir que la vitamina D sí que és un nutrient essencial de la nostra dieta, sí que el podem obtenir a través de diversos aliments?
Sí, sí, és molt important, el podríem obtenir, que és la nostra alimentació, però sí que és vera que pens que els darrers anys o les darreres dècades inclús hi ha un canvi, no? Una tendència bastant a perdre aquesta ingesta de vitamina D perquè els aliments que més la contenen a lo millor no s'inclouen tant. I pens que per aquí també hi podem fer alguna cosa, no?
Quins serien aquests aliments que més en contenen?
Pues mira, principalment el peix blau, a més, seria un dels que més ens poden aportar aquesta vitamina. És una vitamina liposoluble, per tant, seria una vitamina que la trobam en els greixos, no? En els greixos, en aquest cas, dels peixos, o en els greixos dels lactis. De vegades, després d'aquest boom també de no greix, no? De no volem engreixar, no volem res que tingui greix, tot l'aire i tal, doncs ens hem anat llevant aquesta part dels greix, dels lactis, per exemple, que també ens poden aportar aquesta vitamina D, o aquests peixos blaus que ja no s'estilen tant, inclús el consum de peix també per una banda econòmica també, doncs, a la millor costa un poc més a les famílies, doncs tota aquesta vitamina D que portàvem ara no portàvem. I també en el cas de la gent que no consumeix la millor proteïna animal, en el que serien els fongs, també hi podríem trobar vitamina D.
Després, clar, el sol, importantíssim, doctor Valverde.
Importantíssim.
I ara li traslladaré la mateixa pregunta també a Eva, perquè sempre diuen 10-15 minutets al sol és el que garanteix aquesta vitamina D o els nivells de forma òptima, però en realitat hauria de ser fora crema solar, que aquí entran com una doble polèmica, no? Ara que ens diuen que hem d'anar protegits en crema solar pràcticament tot el dia.
Mira, la piel se sintetiza a partir de la provitamina D en la piel por efecto de los rayos ultravioletas. Tampoco hace falta una exposición excesiva, es decir, 10 o 12 minutos en la cara, los antebrazos y las manos, algunas veces, dos o tres veces por semana, basta y sobra. Lo que es curioso es cómo en los países nórdicos, donde de alguna manera por la latitud tienen muchas menos horas de sol y tal, justamente los niveles de vitamina D son mejores que en los países de la cuenca mediterránea, donde tenemos mucho más sol. Hay un elemento, y es que en los países nórdicos se fortifican alimentos, quiero decir, algunos alimentos normales llevan un añadido de vitamina D, cosa que no hacemos en los países mediterráneos. Y luego otra tiene mucho que ver con el hecho de que tenemos una exposición, pues, la gente que pues, trabajamos en interiores habitualmente y tal, o imaginaros, por ejemplo, en los países del Magreb o tal, tienen mucho sol, pero van tapadísimos, con lo cual no les da, ¿no? O las personas mayores o institucionalizadas, ¿no? O donde están todo el santo día encerrados y no hay posibilidad de que les dé ningún sol. Lo de la crema solar se ha discutido mucho si anula la... Bueno, la verdad es que una exposición suficiente aún con un... No bloquea por completo la síntesis, con lo cual podemos tomar el sol con una protección solar adecuada y eso no va a impedir que sinteticemos vitamina D.
Eva, parlam d'aquest excés, no?, que hi ha hagut ara de consum de suplements de vitamina D. Tu parlaves ara de l'importància de la vitamina D que tenim a partir dels aliments, però quins perills hi ha en aquests suplements? Quines conseqüències pot tenir també pel nostre cos?
Bueno, realment amb un suplement regulat es diu molt difícil fer un excés. Jo encara no n'he vist a la consulta. Sí que és vera que hi ha medicaments d'aquestes superdosis, no?, que se fa pues, una dosi mensual, que una persona pot ser equivocat i l'ha pres durant una setmana el que havia de prendre durant 6 mesos o 4 mesos, i claro, hi ha hagut una intoxicació, no? Però és vera que normalment jo penso, o el que jo me trobo a la consulta, no hi ha una automedicació excessiva. Vull dir, la gent sí que és vera que si el metge li recomana ho fa, de vegades amb una cosa recetada, de vegades amb un suplement que pugui trobar una farmàcia, però regulat. I més o menys la gent va un poc alerta, vull dir. Vull pensar que són conscients, no? Al final és una vitamina liposoluble, com deia, que pot arribar a tenir toxicitat si mos passant de la dosi en l'alimentació impossible, amb el sol impossible, amb un suplement difícil i amb un medicament sí que és més possible, però ara t'ho dic, perquè ha hagut un error. En principi no... Jo no m'ho trobo.
Eva, en el teu cas, tu com observes també aquesta preocupació generalitzada que tenim per la vitamina D? I sobretot si en aquest cas és població sana, si creus que s'està sobredimensionant una mica tot plegat?
Pens que, per sort, cada vegada tenim més informació, per desgràcia, no? De vegades hi ha informació de tot tipus, poden llegir coses pues, més sèries i manco sèries, però pens que li feia falta donar-li l'atenció que mereix, vull dir, més que una vitamina és una hormona, no? Té unes funcions brutals en les coses, importantíssima, i no sé si sobredimensionada, pues, com comentàvem, no? De vegades tot té la seva temporada. Hi ha una temporada de colesterol, una temporada de, no sé, ara el millor és vitamina D, i cada temporada que tenim pues, mos fa estar un poc més atents a elements de la nostra dieta o del nostre dia a dia que mereixen atenció al final, sense tornar locos, però sí que sabrem on la podem trobar. I el que xerraven de la posició solar, que al final és la base d'aquesta síntesi, i que, per sort, aquí sobretot a temporada de primavera-estiu ho tenim molt bé, i és el moment també de fer els depòsits, perquè és una cosa, una vitamina, que té una acumulació i que estan dissenyats per poder pues, acumular durant primavera i estiu, perdó, així que la tardor i hivern, si no tenim tant de sol de la manera correcta per aquesta producció de vitamina D, pues, puguem estar perfectament fins a la pròxima primavera.
José Manuel, per tenir-ho clar, de què depèn sí. que necessitem comprar aquests suplements? És a dir, quina és la situació perquè necessiten comprar-ne?
Bien. En principi, comprar sin una instrucció mèdica o una instrucció d'un professional sanitari me parece una barbaridad. Quiero decir, no deberíamos de tomar nada que no estuviera de alguna manera validada por un profesional sanitario, ¿no? Ha dicho una cosa muy importante y es, bueno, aparte de que algunos suplementos de estos de venta libre, pues a veces no están muy bien hechos y tal, y ha habido unas cuantas intoxicaciones precisamente por eso, porque estaban mal hechos y llevaban unas cantidades industriales de vitamina D causantes de sobredosis y de intoxicación. Es muy importante que tengamos en cuenta cuando prescribimos las vitaminas, la mayor parte de las vitaminas como medicamentos, quiero decir, legalmente vendidos en farmacias y formulados adecuadamente, se toman cada 15 días o cada mes, ¿no? Y la cajita pues tiene cuatro cápsulas en concreto. Es muy importante explicarle a la gente que no se tiene que tomar, me ha pasado, quiero decir, con algunos pacientes que se han tomado uno cada día. Probablemente porque, no, aunque yo se lo explicara, no le quedó suficientemente claro. Entonces, hay que, cuando mandes una vitamina D, explicarle y que quede muy claro al paciente cómo tiene que ser la posología, ¿no? Y luego, la mayor parte de la población no va a necesitar ni una medición de vitamina D, que no se debe de hacer sistemáticamente con toda la población, ni va a necesitar ningún tipo de salvo que tenga alguna patología que lo aconseje, pero no es para todo el mundo. Quiero decir, en general, con una dieta adecuada, a la nutricionista se le ha olvidado la yema del huevo, que también es una buena fuente de vitamina D.
No,
y
no,
Eva, endavant.
Sí que no he olvidado, perdón, las vísceras.
Ah, també, també.
El hígado vamos, casi el más potente en vitamina D, vitamina A, pero claro, es algo también un olvidado, ¿no?
Se parla del ferro, no del fetge, però no sabia també de la vitamina D.
És vera, i no ho havia associat.
I otra cosa, en la leche, las leches las tomamos desnatadas y tal. Yo me acuerdo cuando era pequeño y tal, que la leche era de verdad. Y entonces la nata también es otra fuente de vitamina D. O sea, es verdad que el pescado, los nórdicos y tal, se ponen morados de salmón y de tal, que es una fuente magnífica de vitamina D. Pero en principio, con una dieta adecuada, no necesitamos ni vitamina D ni probablemente ninguna otra vitamina. Y tomar vitaminas con la idea de que estás flojo o no tienes mucha energía y tal, y necesitas un aporte vitamínico, es un error. Quiero decir, eso no es real.
No és necessari aliments, com explicava Eva de la Flor, com el fetge, vísceres en aquest cas, la llet, que deia el doctor Valverde, que amb una dieta rica en tots aquests suplements vitamínics, en totes aquestes vitamines, no necessitem els suplements vitamínics, com dèiem, i també és veritat que hi ha molt de moda en aquest aspecte, i sobretot relacionada amb la vitamina D. Doctor Valverde, Eva, moltíssimes gràcies a tots dos per aquesta conversa.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Com vas tu de vitamina D, Joan Ferrés?
I ara tinc el dubte. No ho sé, jo crec que a nivells estables, però en segons... Bé, escoltem el que diu el doctor i imagina que a nivells estables i que bé.
I no tothom necessita fer-se...
No hem de crear una alarma.
Les totes, com explicava també el doctor, per revisar-la, ni molt manco. Un apunt sobre habitatge important. Balears, igual que està passant a altres comunitats autònomes que se troben prop de la costa, lidera la participació de compravenda d'habitatges estrangers i ho fa amb un 38%. Això són xifres que ha difós el Consell General del Notariat i que comprenen el període dels anys 2007 fins a l'any 2025. L'arxipèlag se situa en les primeres posicions en quant al preu de les compres i de les vendes realitzades tant per part de les persones físiques com per part de les persones jurídiques.
I en aquest grup, parlant de la compra condent de persones estrangeres, han de dir que persones jurídiques, Balears, registra el preu mitjà més alt amb 3.137 euros metre quadrat. Pel que fa a les persones físiques, l'arxipèlag se situa al costat del País Basc o les dues comunitats més cares, amb un preu mitjà 2.484 euros per metre quadrat i per tipologia el 86% de les compravendes d'habitatges en aquest període les fan persones físiques i el 14% restant en jurídiques. I en el cas de les compravendes executades per persones jurídiques són el 9% i eren estrangeres el 91% en aquest cas. No, 9% estrangeres, ara ho direm bé, i 91% nacionals.
Que sembla curiós, no?, amb els preus tan cars que tinguem aquestes xifres de compra-venda per part d'estrangers tan altes. No els hi afecta probablement el cost de la vida com ens afecta a nosaltres, ni molt manco. 10 i 26 minuts, uns consells, tornem tot d'una.
El dia, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és humor. En Eroski, para demostrarte nuestro amor, podríamos llevarte a dar un paseo. Pero preferimos darte un 20% de descuento en toda la carnicería, charcutería y pescado fresco desde este viernes 5 hasta el domingo 7. Consulta condiciones. Quien bien te quiere, hace mejor tu Navidad. Eroski contigo.
1, 2, 3, 4. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, clar. Ets la sèrie aquella de... Changuito se ha muerto.
Sí, Changuito. Oh, Changuito.
Perdona.
No, en Chanquete. Pobre Changuito.
Està bé.
I Juanjo.
No, jo m'ha de veure.
Ara tenim que no estan dàtil.
Igual que el meu ca. El meu ca també se nomia dàtil.
Que m'estàs contant?
Sí, que fort. Bueno. S'ha de morir també.
Oh, no, el meu és viu. M'han intentat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. A IB3 Ràdio. A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 8 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. El dia, amb Marta Grau.
10 i 28 minuts. En els darrers dies, ja ho sabeu, s'ha confirmat un brot de pesta porcina africana a la zona de Collserola, prop de Barcelona, primera detecció de la malaltia al país des de l'any 1994. Les autoritats van trobar 9 porcs senglars morts positius. Els primers dos casos es van detectar la setmana passada i just ahir, Joana, se'n van confirmar 7 més.
Sí, n'hem anat fent un seguiment al llarg d'aquesta setmana aquí en aquest programa. Ja vos vàrem explicar que s'ha creat una zona de control de 20 quilòmetres al voltant del focus, s'ha desplegat personal de l'exèrcit, fins a 117 efectius de la UME, per ajudar a les tasques de desinfecció, vigilància, retirada de cadàvers, i s'hi han sumat també agents locals, drons i equips de detecció per evitar la propagació. Tot i això, de moment, Marta, no s'ha detectat cap infectat a granges pròximes de porcs domèstics dins del radi perimetrat. No obstant això, també hem de dir que les autoritats i la Unió Europea han mobilitzat esforços per contenir aquest brot i han advertit del perill que suposen pels animals silvestres i qualsevol incompliment de bioseguretat. Hem de dir també que ho dèiem en els principis de tertúlia, alguns països no ja han trencat o han dit que no volen exportacions de porc provenients precisament de Catalunya.
Recordem, Joana, que afecta únicament els porcs domèstics i senglars i que en els darrers anys s'ha estès per diversos països d'Europa, Àsia, Àfrica, provocant també greus pèrdues econòmiques al sector porcí. Tot i que, recordem i ho tornàvem a dir, no representa cap risc per a les persones, la seva elevada capacitat de transmissió, també la manca d'una vacuna eficaç fa que sigui una amenaça constant per les explotacions ramaderes. Saludam Toló Palou, veterinari expert en ramaderia. Toló, bon dia. De moment el govern no ha confirmat,
Hola, bon
no
dia.
Hi ha per què tenir o manifestar cap signe d'alarma, ho corrobores?
Bueno, sí, signe d'alarma és qui tenen ara mateix el ramader d'aquella zona, perquè a nivell de consumidor i públic en general no tenim cap alarma clara per nosaltres, però si fos ramader ja tremolaria, perquè el risc és tan gros que si no se controla que te pot afectar les explotacions d'allà i tenir unes pèrdues, una mortalitat, que en el moment que t'entri per norma s'extermina tota la granja. M'entens? Vull dir que clar, pau entendria i molta jo si estigués allà ara mateix. Fins que no se comenci a veure aquests operatius de control dels animals salvatges d'allà com funcionen, ja sí, estiria preocupat allà. Aquí no estic gens preocupat ni per ramaders d'aquí ni això, però aquests ramaders de la zona, tant els de Catalunya com els que puguin tenir de vora Aragó, com la Comunitat Valenciana i Castella-La Manxa, pues sí, la veritat que sí, que no estiré tranquil.
Hem de dir, Marta, que després, a la tercera hora de programa, parlarem de la incidència o de com ha afectat o com pot afectar econòmicament no només en els ramaders, que pot afectar i molt, sinó també en els carnissers. Precisament parlarem amb Paquita Bonnin de la carnisseria de Pere Garau, precisament per conèixer un poc l'impacte que té ja tot aquest aldarull, no? Aquesta pesta porcina que està afectant de Catalunya. Tot lo clar, els ramaders d'aquí no han de sentir-se preocupats de moment, però clar, les carnisseries diuen que el 99% més o manco d'allò que consumim aquí ve precisament de Catalunya. Aquí està aquesta casuística, no?, que d'alguna manera condicionarà també els preus.
Sí, no, els preus els condicionarà a la baixa. O sigui que pel consumidor crec que pot ser beneficiós a curt termini. I al termini no sé què passarà, però a curt termini, clar, en el moment que té tanta exportació cap als mercats estants, lògicament tens un excés d'estoc d'aquí i el preu te baixa, perquè hi ha un excés d'oferta i menys demanda. El problema és que també el que tens és que en la mínima que sobre qualsevol tema hi ha qualque notícia negativa, sigui la que sigui, o sigui, a l'àmbit que sigui, afecta el consum, te crea una neura en el consumidor que automàticament deixes de consumir una mica,
clar,
sense motiu. Vull dir, no hauria cap motiu ni un raonable, però per por. Ara estem tan avasats que tots els missatges de mitjans de comunicació tots són missatges negatius. O sigui, jo enyoro els missatges positius, però tots són negatius i és la mínima que te toca una... De quin tema era d'això? Pum. I automàticament la meva resposta és deixar de consumir o deixar de fer sense saber molt bé ni de què s'està xerrant, però és com automàtic, entens?
Clar.
Ara, el tema dels preus, segurament que aniran baixant, els preus del porc, fins que no s'estabilitzi un altre pic al mercat exterior.
I respecte al protocol, perquè estem veient algunes imatges on realment limiten les zones afectades d'aquesta manera perquè no hi hagi ni persones ni tampoc animals, no?, que puguin accedir en aquests focus. Quin protocol se segueix, Tolo?
Clar, quin s'hauria de seguir? El problema és que ara mateix el protocol que has de seguir hauria de ser un poc radical. El que passa és que has de veure l'opinió pública que haurà quan prenguis mesures, les mesures necessàries, l'opinió pública respecte a com l'eficàcia del programa, si és eficaç o no. Clar, això té una càrrega política. Ens retracam unes eleccions i segon que no se pot fer. Després el tema de si has d'eliminar animals, la part emocional animalista, clar, estirar molt pendent d'allà, que has de ser molt escrupolós. El problema és que, clar, quan fas aquestes actuacions amb animals salvatges i això, no pot ser, és que no te queda més remei que ser eficaç. Eficaç de quina manera? Pues, clar, el que s'hauria de fer crec que no serà el que se farà, m'entén? Perquè per arribar en aquest punt mig, que de vegades és com curar-te una ferida. Nosaltres en Manescal fem molt bons en les ferides. Per què? Perquè cura't la ferida, encara ets conscient que has de patir un mal per curar aquella ferida perquè se curi tot d'una. Però passa que si no la cures bé, molt de pit acabes amb una gangrena i t'han de tirar una cama. Solució, actuar fort perquè no te fugis de la mà, perquè si li fugis de les mans, el problema serà molt gros. I clar, el que s'hauria de fer no crec que serà el que se faci. Això és el que passa pena. Però per altres temes no tècnics, temes socials, temes polítics, temes d'organització intern entre qui dirigeix la comunitat autònoma, el govern central, l'exèrcit, l'administració, això és el problema. Posar d'acord amb tanta gent per tenir un pla efectiu, en el seu moment se va fer Suècia, un programa d'aquest. I el primer que van fer va ser l'administració, va agafar els caçadors, els pagesos de la zona, els va demanar que fessin un pla i entre tots van fer un pla. M'entens? Sempre per fer un pla d'actuació eficaç has de comptar molt bé amb el sector, amb les agrupacions, amb els col·lectius que són especialistes en això i són d'aquesta zona. És l'única manera de fer un pla efectiu d'aquest tema. No sé, ara no sé com ho faran perquè crec que tenen molt de dubtes per veure com ho fan.
Hi ha dubtes, hi ha, supost, també, no?, aquesta qüestió de que s'han de posar d'acord, però en tot cas sí que hi ha hagut actuacions immediates contundents des de Catalunya, des del Ministeri també, des de la Unió Europea. Entens que, per exemple, països com, no sé, n'hi ha moltíssims, però Mèxic hagi trencat i hagi anul·lat, no?, les exportacions de port d'aquesta zona?
Sí, després hi ha un tema de gelosia de mercat. Hi ha molt de mercats internacionals que esperen la crisi d'un altre mercat per aprofitar i establir seu. En el seu moment, quan va passar pesta porquina, aquí fa d'haver els 40, els 50, i això, els principals beneficiats per la crisi de jamón espanyol era jamón italià. Vull dir que eren els qui s'encarregaven de punyir perquè no se pogués autoritzar l'aixecament de la limitació d'exportació perquè ells els beneficiava el seu mercat. I, clar, Estats Units també té seu. Vull dir que hi ha altres... Quan se modificava en temes d'economia mundial, clar, hi ha molt de temes que afecten i no tots són tècnics.
I probablement la llista, perquè ara són uns països, però probablement la llista s'anirà ampliant. En tot cas, expectants respecte a l'evolució d'aquesta notícia que afecta, com dèiem, Catalunya. Tolo, com sempre, moltíssimes gràcies per aquesta informació.
Sí, faltaria més. No, i moltes gràcies a vosaltres per preocupar-vos per el tema. Que no. Jo suposo que s'arreglarà bé el tema. Se solucionarà, però ara mateix crec que hi ha massa dubtes i s'hauria d'entrar en sèrio.
I per això també la nostra missió és intentar, no?, aportar tota la llum que sigui necessària. Tolo Palou, com dèiem, moltíssimes gràcies. Són les 10:37. Moment, Joana, de repassar la previsió del temps per els propers dies. Ja tenim el cap de setmana pràcticament a punt d'arribar i les pluges que podrien arribar, però avui.
I es pont. També, no t'oblidis d'aquest pont. Bé, recordant que es manté l'alerta groga a Eivissa i també a Formentera per pluges i mala mà. Avui en volen parlar, volen conèixer la previsió del temps per aquests propers dies. Ho feim avui amb l'Albert Darder, que ja és aquí en els nostres estudis. Però abans de res, abans de parlar del temps i de qualsevol altra cosa, hem de felicitar l'Albert, perquè avui fas anys.
Que
Quin gust compartir amb el nostre home del temps el dia del seu aniversari, en què estem repassant algunes de les imatges, de les fotografies, de tot aquest temps en què ens ha anat acompanyant, que ja són uns anys, d'aquest company que ens alegra el dia, perquè cada vegada que entre els nostres estudis és amb un somriure, i per aquesta raó els nostres companys volien acompanyar-lo en un dia tan especial. Joana, Xisco, Joan, com passa el temps, eh? Molts anys, molts anys.
Que no sembla que en tingui 50.
Que dolent, que dolent. Quants en fa? Se pot dir o no se pot dir?
Sí, sí, és que m'ho farà plorar.
No, no, que ploris.
Per favor, si has de plorar, mirant en aquella cambra. Que t'enfoquin bé i el Manco tenir un moment televisiu que mos mereixem.
Que no, no volen,
un col·laborador
no volen
plorant.
Que plori, no volen que plori.
Deixa el que plori, que això, això és xare.
És audiència, no. Volen que mos digui bonament quant d'any fa.
37.
37, o sigui, t'acosta ja les 40,
Albert? Sí, ja hi som. I bé, vull demanar disculpes als companys de realització, però jo vull donar una abraçada a la Marta.
Home, home, faltaria
ai,
més.
Que ara ploren tots, ara ploren tots avui. Al final, cauran tots.
Només faltava una forta abraçada al nostre home del temps, més
que
estimat néixer, per aquest equip.
A més va néixer dia 4 de desembre, que és Santa Bàrbara, que és la patrona
de les tempestes.
De les tempestes. Ah,
per favor, sí, o sigui, el seu destí estava dient, Joana, sí, que s'havia de dedicar a la meteorologia.
Totalment.
No me diguis. Com dus el dia d'avui? Com t'has sentit en aixecar-te? Tenim algun fenomen meteorològic especial per el dia d'avui? No, hauríem de tenir neu, no? O que la bruixa el Manco.
Tant de bo, m'agradaria molt. Bé, dir-vos que estic molt agraït d'estar aquí, com sempre. I ara, Marta, ara fa precisament 2 anys que tu i jo me'l vàrem conèixer. Era la teva etapa en els 5 dies. Jo en Joan la vaig conèixer en el Tèntol, en Joana i en Xisco la vaig conèixer en els Dematins. I sabeu que la programació televisiva sempre dona voltes. I bé, quan fa 2 anys vàrem fer la redistribució de programació, Marta, i tu me vares dir, me fa ganes que venguis en jo a la ràdio. Me vares alegrar molt, perquè ets de les primeres persones que va confiar en jo. I la meva de madrina, moltes gràcies.
De tot cor, perquè
Marta madrina.
El plaer és nostre de compartir sempre aquest espai de ràdio i de televisió. Han dit que, malauradament, avui no tenim neu, no tenim calabruix, tenim alguna alerta groga, això sí, a Pitiuses,
per vent,
veritat?
Per vent,
només per vent, no serà complicat.
No, no. Men, pot haver ratxes fortes, a qualque banda. Són vents de component oest, de ponent, el que passa que normalment són fronts atlàntics que venen desgastats, per tant, no ha molt de mal de cap en aquest sentit. I en tema precipitacions, també les podem tenir avui a la baixa, i és que encara me tremola la veu, perdoneu, les podem tenir avui a la baixa. Seria més cap en el nord-nord-est de Mallorca, Pitiuses, però ja vull dir que són fronts desgastats de l'Atlàntic, que aquí no deixen molta història.
Tenim el teu diagrama, i el teu diagrama, sí, malament mai l'entenem, el podem explicar per als nostres oients, perquè les corbes ens indiquen canvis de temps.
Sí, canvi de temps, que tindrem ara com una primavera dins el mes de desembre. És a dir, ara...
Oh, què dius?
Tindrem un avorriment total. Jo, que m'agrada preparar el Nadal, que comenci a fer fred, no. La setmana que ve tindrem una pujada de temperatures bastant evident, i això se podria traduir en boires matineres. Això ho haurem de vigilar, tema ports, aeroports, hem de veure si la setmana que ve se produeixen boires, hem d'anar alerta en aquest sentit, perquè és el que sol passar quan tenim l'anticicló molt a damunt, quan sembla que tindrem.
Però arribarà a fer calor i tot.
Bé, en aquesta època
tampoc
de
sany, tant,
com que poca insolació en aquesta època de sany i calor no, però suavitat els dies.
De moment tenim uns nígols que, com hem dit abans, s'acosten, sobretot a Pitiuses, també a Mallorca. Podrien deixar ruixats?
Sí, aguçats, que preferentment en el nord, nord-est de Mallorca i Menorca. Són aquests fronts petits que van passant, sempre són aguçats inconexos i de mala distribució. No estem parlant d'una zona molt definida, extensa i general de precipitacions.
De moment no tenim neu en el calendari, no tenim neu a la vista.
No.
Però li hem preparat a l'Albert algunes imatges de neu, en aquest cas a Navacerrada. O sigui que el Manco, estampa nadalenca, la que tenen allà.
Sí. Navacerrada.
No estem així, nosaltres, ens agradaria.
Una cosa, Marta Garau, que aquí no se consoles perquè no vol.
Per això t'ho dic.
Ja que no tenim neu,
Albert,
t'han preparat 4 imatges de Navacerrada perquè te facis escosset, no?
Sí.
De qualque manera.
Que jo no sabia que el gentilici de Navacerrada són cerrudos. Són els cerrudos. I mira, tenen neu ells. Així que, mira, a la Serra de Madrid ja estan més habituats. I a la serra sempre retén millor els fronts que entren pel nord-oest, no? Ja és més habitual a la serra madrilenya.
De moment aquí no tindrem neu al Manco, però sí temperatures molt baixes al Puig Major. Seguim en temperatures de pocs graus i amb molt de fred al cim més alt de l'arxipèlag.
Sí, avui seguien rondant els 0 graus, 1 grau que tenien ahir. Per tant, tenen boira gebradora amb els nívols baixos que tenen aquestes boires. El que fan és deixar gelada, és a dir, per tant, gelada d'aquesta que forma plaques de gel a les superfícies, boira gebradora, que en diuen. I de moment, però, neu el que és neu, l'hem d'esperar, ja veurem què passa. Jo espero que aquest anticicló no s'ajunti en les calmes de gener. Jo vull pensar que abans d'això hi haurà qualque cosa de moviment. I ja que avui és dia d'agraïment, vull agrair també especialment en els companys del Puig Major que me deixen mantenir l'estació meteorològica, que me deixen tenir els estudis per poder parlar les nevades, així que gràcies a ells també per deixar-me fer aquesta tasca tan important per jo, que és la de vetlar el clima en el sòtil de les Balears.
Perquè tu sovint vas explicar amb els oients i els espectadors, tot i que els que ho saben te coneixen, perquè l'estació meteorològica és allà i és on podeu comprovar totes aquestes dades, veritat, tota la informació s'extreu d'aquest punt en concret.
Tot el que passa a 1.400 metres, que és una capa que després indirectament afecta a totes les superfícies.
Que no és el que està passant en aquest moment a Cala Tirant a Menorca, que tenim imatges en el Cap Curucull, hi ha aquests nígols, ara aquí sí que veiem una mica de mala maró, no? Una mica sí, de mala mà.
Sí, encara queda mà morta, mà vea, que se pot reforçar de cara a les properes hores i mantenir-se tot el dia de demà.
Què faràs el cap de setmana, Albert Darder, que estem a les portes d'un cap de setmana, recordem, amb temperatures més suaus, amb pujada de temperatures i amb bon temps en general. Ho podem confirmar.
Sí.
El pont serà per gaudir-lo.
Si voleu fer escapadetes, excursions, anar a passejar, el temps serà molt, molt bo. Tot i que els dies són molt curtes ara, les hores de sol són escasses, ara entrant dins els dies de manca o duració de sany, però vaja... Sí, sí.
I per Galícia farà bon temps.
No, aquí, que estàs organitzant el pont cadascú. Ai, ai, ai. No,
algú se'n va a Galícia.
Ja que tenim aquí el nostre home del temps, pel nord d'Espanya, per Galícia, farà molt de fred. He de posar dos abrics, o amb un en tindré prou.
Pot anar abrigat, ja, encara. Tot i que l'anticicló a poc s'anirà imposant, a Galícia sí que serà la darrera banda on arribarà l'estabilitat.
És que ja han tingut mal temps, ara. Han tingut molt de mal temps.
Sí,
un abric i un paraigua.
Bé,
Galícia sempre en paraigua,
farà,
no?
Ja
per aquest orballo, aquesta pluja...
Clar, aquella cançó de Luana Lugre, no?, de Joven Santiago.
Que, exactament.
I vagis quan vagis, sempre plou una micona, com ve d'un paraigua.
Bon cap de setmana, Albert, bon dia d'aniversari, que el puguis gaudir amb la gent que més estimes. Moltíssimes gràcies, com sempre, per la visita.
Moltes gràcies per tot el que fes per jo, gràcies.
De tot cor. 10:45, un consell, tornem tot d'una.
El dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és diversitat. Quan s'encenen els llums de Nadal, tornen les ganes de retrobar-nos, de compartir tradicions i de tornar a viure un Nadal ben mallorquí. Vine a viure l'inici de Nadal amb l'encesa de llums de la Misericòrdia dia 6 de desembre i al Palau del Consell dia 8. Hi haurà concerts de cors, inauguració de betlems, neules, animació infantil i xocolatada. Vine i comença amb nosaltres un Nadal ben mallorquí. Consell de Mallorca.
Aquest dijous, a les 8 del vespre, Seqüències Sonores 2 d'IB3 Música. La Sala Zero del Gremi de Palma acollirà el concert gratuït de la Naira i Monjo Antiquat en una festa de la música que no et pots perdre. Dijous 4 de desembre, a les 8 del vespre, a la Naira i Monjo Antiquat a la Sala Zero del Gremi de Palma. Seqüències Sonores 2. Un concert en directe creat per IB3 Música. Vine i gaudeix dels concerts gratuïts de la Naira i Monjo Antiquat.
Que no sigui per allò obvi, que no sigui per Llull, Miró o Barceló. Que no sigui per la mescla de civilitzacions i la seva immensa empremta als seus carrers, a la seva arquitectura, a la seva música. No cometem l'error de triar el camí fàcil, de dur la cultura allà on es senti còmode. Duguem-la allà on la llum il·lumina el que brilla, on és de tothom, però no és de ningú. Duguem la cultura a un lloc on encara es pugui inspirar.
IB3, mitjà oficial de Palma 2031. IB3, amb la cultura.
El dia, amb Marta Garau.
Una setmana més ha arribat el moment de passar consulta amb el nostre manescal de referència, Manu Ruiz de la Ribera Veterinaris, aka, es known as Catman.
Manu Ruiz, molt bon dia, com estàs?
Bueno, afònic, però bé.
Però pescants i esmoixos de Balears faràs un esforç
evidentment,
de fer-te
i pels oients.
Avui volem parlar amb tu de que la Unió Europea ha fet una passa decisiva en matèria de protecció i benestar animal amb una nova normativa, ho comentàvem avui a primera hora, que entrarà en vigor a partir del 2028, que establirà l'obligatorietat del microxip per tots els animals de companyia, i amb això cerca combatre la Unió Europea el comerç il·legal i millorar les condicions del benestar animal entre els 27 països membres. Ja era hora d'aquesta mesura obligatòria arreu d'Europa? La pregunta és per què no s'havia fet ja?
No sé, que no la veritat és que no ho sé, jo també ho he llegit avui de matí i he dit, jo pensava que això ja estava fet, però la meva aquí... primera impressió ha estat, i això no se feia ja.
És curiós, com que aquí és obligatori, tots clar. Donaven per fet que...
Sí.
Clar, però una cosa és Espanya i l'altra cosa és Europa, com aquella cançó de Luis Aguilera. Espanya tiene una Europa, Europa tiene una España, que es un pueblo que se llama Santa Margarita. I doncs, clar, va així. L'he cantado fatal, perquè he descobert
però
que no
m'ho sé la lletra,
però bé, visca Luis Aguilera. Clar, tots els cans i moixos hauran d'estar identificats, Manu, mitjançant aquest microxip i registrats en bases de dades nacionals. Tot això que implicarà, que no impliques ara mateix...
Bueno, han de dir que els moixos a Espanya, en principi, ha començat aquest any, vull dir, abans no era obligatori, o sigui que no estan tan allà, però sí que és veritat que, clar, jo pensava que aquesta normativa, que sí que venia d'Europa, i que per això havien començat també a posar microxip obligatori en els moixos, pensava que ja estava establert per tot, però sí, m'ha sorprès una mica tal. Què implicarà? Bueno, pues que hem de fer una base de dades, no? A Espanya el tema és que no tenim una base de dades general, la tenim per comunitats, i tenim una general que te diu on està xipat l'animal, no? En aquest cas, pues, a Andalusia o a Extremadura o allà on sigui. Però, bueno, més o manco... Jo sempre ho he dit, no?, que funciona superbé per retrobar els animals. Anima la gent a posar microxip en els moixos, que són que més fàcil se poden... Si s'escapen o se'n van, en principi és més difícil retrobar-los, perquè, clar, un moix negre, quan no veus cartells en els carrers, s'ha perdut una moixa, no sé què.
Bueno, no, pues, si té un xip, és més fàcil. Nom lluna.
Exacte.
Com si fos única.
Exacte, sí, però és una moixa blanca amb unes taquetes. És com, uau, i ara s'assembla moltíssim en aquesta, no? Jo sempre he animat a la gent a que posi microxips en els moixos. Ara no és una qüestió d'animar-los, és una qüestió de que és obligatori i bueno, pues, en principi se fa justament perquè retrobin els seus jazz, no?, d'origen.
Aquesta obligació afectarà tant animals comercialitzats a través de criadors, botigues i refugis, com aquells que venguin o accedeixin a plataformes en línia. Arriben molt d'animals fora així, a la teva consulta? Mira, o el manco, en aquest sentit, ja la pedagogia a l'estat espanyol ja està feta i qui més qui manco sap allò que ha de fer?
En principi arriben xipats, el que passa és que estan xipats i ningú sap on s'ha donat d'alta aquest xip. Això és el que ens passa. Arriben xipats, sí, ok, però i aquest animal, on s'ha passat el xip i on l'han registrat? El problema és que trobem això, no? I hem de demanar que ens donin el xip a nosaltres, com si li hagués posat jo o qui sigui, i a partir d'aquí fer una altra nova, com si fos un xip nou, sense posar-li, evidentment. I això passa moltíssim, sobretot en cans que venen de països... fora Unió Europea normalment.
Per tant, hem d'anar alerta amb aquest tema.
Sí, és que és un lío.
A part que és obligatori, quin és el cost de posar-li un xip a un animal?
Pues jo crec que posar un xip a un animal deu costar entre 45-60 euros només, i bueno, pues és que ja el tens identificat per tota la vida, i ja t'he dit que...
Sobretot si el perds, o sigui,
no, no, però és que passa, és que passa cada dia, se'n va i...
S'escapa,
i
més ara per Nadal, amb el tema
de les
festes,
i tot això.
De cap d'any, és vera, per favor, aprofiteu
per posar així pels vostres animals si no el duen, perquè és vera, quantes persones patint per un ca o un mos que s'ha perdut i no duia, no duia xip, és vera. De totes maneres, són molt grossos a vegades, perquè les pots notar el tacte, la qual cosa es musa moltíssim quan dius que té aquí i és el xip.
Sí,
xip,
no són tan grosses, és com un, sí? Com un, sí, com un d'arròs, així, com un
granet d'arròs.
Sí, un granet d'arròs. No són tan grans, el que passa que de vegades si no se fica molt subcutani potser se nota, però bueno, tampoc
no és tan important,
no té res.
Que també deu dependre molt de la mida d'escar. No és el mateix amb un chihuahua que a un Sant Bernat, per exemple.
Efectivament.
Clar. Els exemplars importats des de fora de la Unió Europea també hauran de complir amb aquest requisit abans d'entrar en territori comunitari, independentment de si la seva finalitat és comercial o no. Es podrà que vagi d'una vegada per totes en el mercat negre d'animals, gràcies a aquesta obligatorietat, o la gent se cercarà s'estrès que és per altra banda i això no s'acabarà. Ara en Manu ha parat aquesta cara com de... Tenc informació que tu no controles.
No, que va, no la tinc, no la tinc. Si la tingués, acabaria jo en comerç il·legal d'animals. Bueno, és una mesura més i tot el que siguin mesures està bé. Acabarà això amb el comerç il·legal? Pues, bueno, ja ho veurem. Jo no ho tenc massa clar.
I dona'm coses més alegres, anem a parar una mica de música. Passant de comerç il·legal a una notícia que fa referència a un cantant espanyol, a David Bisbal.
Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven.
Ara veig en pantalla Nala, Lola, Beli i Pili. Són les quatre cuses de David Bisbal, que ara es de gira nadalenca i una entrevista d'aquestes que fa de tràmit, ha parlat dels seus cants i ha dit que totes quatre tenen personalitats diferents. I aprofitant aquest titular, que ha revolucionat el món del periodisme, volem aprofitar per demanar-te, Manu Catman, de què depèn el caràcter d'un ca, perquè de vegades s'ha dit que depèn molt de sa raça, però clar, hi ha estudis científics que diuen que no, que és més com ses persones, que cadascú és de son pare i de sa mare, i tothom té un tarannà. De què depèn el caràcter d'un ca?
Mira, la dada d'estudi, si no m'haig errat, és que la raça influiria un 9% només en el caràcter. 9%. Que, bueno, està bé, però no diu molt. I com el caràcter de les persones també, que no dic que no m'ho semblam als nostres pares, segurament sí, però, clar, dependeix una mica no només de la genètica, sinó de totes les experiències com es envolten, no? Evidentment. I això és el que fa un caràcter o altre.
Ara estava pensant en altres estudis que diuen que els cans s'assemblen als seus propietaris i que, de fet, ja, tu, Manu, en consulta saps...
Sí, justament aquesta foto que estan veient de Bisbal i aquest cap, doncs, evidentment, sí, efectivament. Jo també ho he pensat, però ja ho has dit tu, Marta. No.
Però és que té els mateixos cabells que David Bisbal,
el seu cap. Però és que l'ésser humà tria un animal de companyia que se li assembli, o és que l'animal després se transforma i t'acaba assemblant en el teu cap? Ho dic perquè és vera que hi ha, sobretot, molt d'homos a que si t'hi cau parlant cara de Fox Terrier. I clar, tot depèn molt d'escar que...
Sí, és que com és una cara de Fox Terrier?
D'escar que com vius... No, que acaben tenint la cara d'aquell animaló i veus que gent que té segon quin tipus de cans, que són petitons, acaben com a minvant, són talment un jíbar, i gent que té un cas gros acaba engreixant una mica per anar en consonància en socar.
Bueno, però també
estàs,
passa...
Estàs estudiat, això, Manu? O no, senzillament és una percepció òptica que tenim?
Que jo sàpiga no, però potser sí, perquè també hi ha molta gent que es parea i que els mires i són iguals, o sigui, és com el mateix manera de vestir, de tal, o sigui, potser sí, eh? O sigui, no t'he dit que no. Ho pot ser buscant. En Bisbal està clar, en Manco, amb aquesta foto d'aquesta que no sé qui és, si és Napili, Nala o qui sigui. Però...
Nala, Lola, Beli i Napili.
Beli. M'encanta Beli.
I Pili. I Pili, és meravellosa.
Sí, m'encanta. I Lola, o sigui, no, mos encanta. El nom dels cants de Bisbal són top.
Cadascú tria els noms en funció d'allò que li interessa. La nostra personalitat, com a humans, influeix en el nostre cas. Si tu ets una persona trista, o ets una persona hiperactiva, o ets una persona alegre, això també fa que el teu cas pugui ser trist, alegre o hiperactiu?
Evidentment sí, perquè el cas viurà la teva vida, i si tu ets una persona tranquil·la, pues, probablement tindràs cans més tranquils, i si és una persona molt activa, que t'agrada anar a la muntanya, o jo què sé, pues, evidentment el cas li agradarà fer això, perquè... En el final mos acompanyen tot el temps, no? I mos acompanyen, sí, clar que sí.
I si parlam de, no de cans, però sí de moixos tranquils, ja sabeu que cada dijous mos proposant que adopteu un moixet de sequenera de Sonreus i ara vos volem presentar a Minerva. Ara la veureu tot una en pantalla i farem farem una descripció per als nostres oients de ràdio. Mireu quina moixa més preciosa, 6 mesos.
Mireu que me l'enduc a casa.
Que ha crescut a la canera de Sonreus, segons expliquen des de Sonreus, és molt afectuosa i juganera, i la Minerva, escoltau, té una cosa molt bona, i és que sap jugar sense treure ses ungles ni rapinyar. Que això és important.
Sí, sí. En Xisco, que sempre li fa por...
A mi, jo per això no puc... Sobretot els mossos,
i que el puguin rapinyar.
Jo no puc viure amb animals perquè jo no dormiria. Estaria tot el dia pendent de si me rapinyen. Si voleu dotar-la, com vos deim sempre, només vos heu d'adreçar a la Canera de Sonreus i ells vos en donaran les tresques. Recordem sempre, i ara més que s'atraca Nadal, que pot ser qualcú l'ha inclòs a la carta dels Reis o del pare Nadal, que els animals no són juguetes. És a dir, responsabilitat a l'hora d'adquirir, a l'hora d'adoptar un animal, ho demanis al Pare Nadal, ho demanis al Reis...
Vos dic una cosa.
Per favor. Com que entrava pèrdita de Huelva.
No.
Precaució, amigo en l'adopció.
Totalment. Sí, sí. I en el cas que vulgueu adoptar a Minerva, ho descriuré per als oients de ràdio. Recordeu la famosa escena de Shrek, quan el moix te mira amb aquests ulls, que no li pots dir que no a res. I la Minerva té precisament aquesta mirada. Totalment irresistible. És una moixeta negra en la totalitat, és veritat, totalment negra, i cerca una família. Tu creus que els nostres companys de l'Aranam podrien adoptar la Minerva?
Jo crec que sí, la Minerva seria fantàstica. En aquell plató, en aquell estudi, s'ho passaria pipa. En la Rosa, en la Madalena i en Pere. Tu t'imagines la Minerva fent entrevistes? És a dir, o que te vagin passant... No, o que te vagin passant de los convidats. És a dir, una estona en la Minerva i sabre com reaccionen en Somos. Mira, una secció que acaben de proposar en els nostres companys de l'Aranam.
Manu Ruiz, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, com sempre.
La part televisada agafen el relleu, els nostres companys de l'Aranam, nosaltres seguim aquí a la ràdio amb moltes més propostes.